Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Últim programa del mes d'abril ja a l'Anem a la muntanya de Ona Codinenca. Són les 9:33. Benvinguts al programa d'avui. I comencem el programa avui dilluns, comença la setmana, després d'un multitudinari Sant Jordi, una gentada increïble a tots els carrers i ciutats dels, a tots els carrers dels nostres pobles i ciutats i places, estava a tot arreu, es va rebentar, tothom content que fer la primera pela, i això és el més important, no la multitud, sinó fer la primera pela, com sempre, és el més important, sense cap mena de dubte. I aquí, a l'estudi d'una Codinenca, com cada dilluns, també hi ha una multitud, i no fem pas la primera pela, sinó que fem l'Anem a la muntanya en directe des d'Ona Codinenca cada setmana. Ja ho sabeu, que ens podeu escoltar a través de tots els mecanismes possibles, els mitjans possibles. No teniu excusa per no escoltar-nos, perquè teniu el podcast, teniu el directe, teniu programa diferit, o sigui que si no ens escolteu, és ben bé perquè no, voleu.
No podeu.
No podeu o no volen, diguem les veritats. No volen, no volen, no volen. Però bueno, cap problema, nosaltres
farem... Però queda més bé, no?
Sí, 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 sí. Però nosaltres farem el programa igual. I de què parlem avui? Doncs parlem, com sempre, de les muntanyes. Ja tenim a punt totes les seccions. I parlem de moltes coses més, perquè som un programa polifacètic i ens agrada opinar de moltes coses i dir moltes coses. De vegades les veritats, de vegades alguna mentida, dic jo també. I no diu mentides, que tinc la primera preda, per tant, tot diu mentides. I sense més preàmbuls, donem benvinguda a tota la gent que fa possible el programa, aquests 54 minuts de ràdio que ens queden fins a les 10 en punt de la nit. Bona nit a tothom. Com esteu?
Hola,
com esteu?
Bona nit.
Bona nit. Nosaltres, com que no som llibreters, per tu, antes de guanyar la primera vela, hem
gastat
la que fa 10 o 20 o no sé quanta.
Sí.
Però bueno, és un cop a l'any i fa il·lusió i a mi Sant Jordi m'agrada.
Sí, és un dia singular.
És maco. Sant Jordi és la nostra diada.
Sí, és una festa molt maca.
Qui no li agradi,
és una bona festa.
No, que no se la miri ni hi vagi.
Sí.
Es quedi a casa.
A mi no m'agrada tant, no era partidari de diumenge, no m'agradava tant diumenge, però bueno, va ser maco.
Però va ser maco,
Home, pels llibreters va anar molt bé, perquè sí, van començar alguns el divendres, i el dissabte, per descomptat, que ja va ser un dia quasi bé com...
I com que no ha plogut,
clar.
Ha sigut...
Sí,
alguns van dir de ojalà que fos diumenge cada any. Dic, no, a mi no m'agradaria que fos diumenge cada any.
Bueno,
Bueno, mira, si cau diumenge...
Els llibreters sí, i els...
Ja. Clar. Per tu no, però per ells sí.
Bueno, jo si es fa, tampoc cap problema, eh? Vull dir, no tinc cap problema. Però poder si és cada any diumenge per dir una mica l'encant. Bé, no sé.
No, això, per exemple, de cara a Barcelona, principalment, i grans ciutats, que hi ha moltes oficines i així, potser perjudica més els que venen flors, que en moltes oficines doncs, els treballadors es regalen flors i així uns als altres. Clar, un cap de setmana, doncs, com que estan tancades les oficines, això no passa. No?
Sí, perquè l'Anna, la nostra filla, cada any veníem dues o tres roses de la feina. Aquest any no.
Clar. Bueno, a menys que els hi hagin regalat, que li hagin regalat el dia abans, que també pot ser, no? Vull dir,
però llavors ja seria divendres.
Bueno, sí, però vaja, és que divendres ja hi havia parades de llibres,
Sí.
No sé si de roses, però de llibres segur que n'hi havia.
També molts polítics van engegar la precampanya electoral, molts polítics tots estaven allà... Estan a tot arreu, Vaig veure també el president d'Aragonès de la Fèria d'Abril, està a tots els llocs, on puguis pillar quatre vots, ara...
Ara s'han de deixar veure.
Ui, les eleccions estan aquí a la cantonada,
Bueno,
ja teniu també tot el vot decidit per les eleccions.
I l'editorial també està aquí a la cantonada.
I tant.
L'editorial...
Avui llegirem un article de l'Ester Sabadell, de la revista Vèrtex.
Avui no fotem canya...
Avui no fotem, home, de tant en tant.
No, cada setmana no.
Home, n'hi ha per fotre cada setmana,
Ja ho sé, i més, cada dia. Però de cara als oients, és el programa Anem a la muntanya.
El Sant Jordi, coses com aquesta en sabem fer, però d'altres coses els catalans no en sabem fer gaire,
Sí, és bastant desgraciat tot el que passa.
Saludem també a Pau Ibars, és a dintre la peixera.
Sí, és que no li has dit res, pobret, allà tot solet.
Que ja fa estona que vol intervenir en el debat de Sant Jordi.
Bona nit, bona nit.
Sant Jordi diumenge o no?
Ho vaig avançar perquè tenia partits diumenge, però sí que vaig poder gaudir del dia a la plaça, voltar, mig matí, una estoneta, comprar roses, comprar llibres, i bé, sí.
Però no t'agradaria, bon no? O sí que fos diumenge cada any? O...
Ah, perdó, no estava connectat al debat. bueno, jo crec que està bé així, perquè els anys que és laborable també té un d'allò especial, perquè la gent a la feina també es porta l'arròs, companys de feina, que un diumenge no, però cada any, no sé, està bé anar canviant, jo crec que està bé anar canviant. Ja està, que sigui el dia i prou.
Molt bé, canviem la introducció i anem a part editorial, com deia el Joan Font, un editorial de la revista Vèrtex, un escrit de la revista Vèrtex. Si us plau, la sintonia mou.
Doncs sí, l'article que llegiré ara és tret de la revista Vèrtex, aquests articles que fan, que n'hi ha 3 o 4 o 5 a cada revista i que fan diferents autors, i avui llegiré el de l'Esther Sabadell, i que porta per títol L'inici d'un llarg viatge. I diu així: els ulls són el reflex de l'ànima. Per això, de sobte, trobem aquella mirada que il·lumina amb resplendor el rostre d'una jove que inicia les seves primeres escalades. Fa un temps vaig anar a escalar amb la Teresa, una noia de 25 anys que desborda felicitat. Una via a la paret d'Aragó, la pilastra dels voltors, magnífica ruta oberta l'any 1986. Dia bonic per a mi, per a la Teresa, intens. La seva primera escalada a Mont-rebei. Tot per fer, tot per aprendre, tot per descobrir. La contemplava en un punt de melancolia. Era jo, amb 20 anys, vivint cada escalada com si s'hagués d'acabar el món. Sense filtres, apassionada, il·lusionada, inconscient, amb una pressa irracional per col·leccionar experiències. Ella em mirava amb esperança. Admirava que després de tants anys encara mantingués les ganes de practicar aquest absurd joc de pujar muntanyes. Representa que l'edat et fa tocar de peus a terra, que deixes aquestes fantasies per als joves i et centres a fer-te adult. Quan arriba aquest moment, quin és el dia que et gradues de la joventut per entrar al món dels grans? I sobretot, quins són les noves normes que has d'assumir per considerar-te digne de la maduresa? És quan els ulls deixen d'il·luminar-se? És quan deixes de tenir somnis? És quan creus que ja ho has fet tot? Com si es pogués fer tot en una vida? És cert que amb el temps acumules tantes experiències que pots arribar a saturar-te i perdre la il·lusió per viure-les, ja sigui per haver-les aconseguides o pels fracassos acumulats. Mantenir intacta la motivació no és fàcil. Potser el que hem de fer és canviar els objectius i la nostra manera de viure'ls, però no renunciar-hi. És important conservar l'entusiasme per les coses, però també és important, de jove o de no tan jove, descobrir què és el que t'apassiona. És la base, és la clau per després enfrontar-nos al llarg camí que ens espera. És com crear un refugi que ens permetrà protegir-nos de les tempestes, on ens sentirem segurs i hi trobarem la calma. Per uns moments, la Teresa em va fer recordar la sort que vaig tenir de trobar aquest espai i de com m'ha servit per a la vida. Com a ella, se'm van il·luminar els ulls i, malgrat que amb els anys la mirada s'hagi atenuat, encara mantinc les ganes de continuar explorant amb la tranquil·litat de saber que viure així no té caducitat. Per això, quan la Teresa, ja arribant al cotxe, em va dir: no vull que s'acabi aquest cap de setmana, vaig poder contestar-li amb tota seguretat: tranquil·la, si tu ho vols, només ha fet que començar. Fins aquí l'editorial d'avui. I us diré un parell, bueno, us en diré tres, com em queden, de dites de l'abril. Perquè, a més, ja avui és l'última setmana de l'abril, no? Per l'efecte. Sí. Doncs bé, aquí van. Per l'abril no treguis ni un fil. Un altre que diu: abril plujós, maig ventós. O sigui que el maig no serà ventós.
Sí, no. Just.
Ni pluja, vent, sí.
I l'últim diu: Sant Jordi arribat, surt la cuca del forat.
Molt bé. Mm-hmm.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta editorial. Aviat hi ha editorials del mes de maig, el penúltim mes de la temporada. S'acosta acceleradament al final d'aquesta temporada 2022-2023. Però encara ens queden unes quantes setmanes que aquí estarem a l'estudi de Ona Cuinenca. Anem ara cap a la colla dimecres. Josep, bona nit. On anem avui? On ens portes?
Bona nit. Avui farem un itinerari de bon caminar pel Moianès. En principi i final, a la bonica localitat de l'Estany, per fer una ruta circular on pujarem el Puig Rodó, de 1.055 metres, el punt més alt del Moianès, i contemplarem unes extenses vistes al seu entorn. Visitarem un dolmen megalític i descobrirem l'Observatori Astronòmic de la Montjoia, sempre envoltant el camí per extensos boscos de roures i pins. I finalment farem una petita ascensió al Puig de la Caritat, de 1.010 metres, molt a prop del poble.
Molt bé, doncs, ens anem cap al Moianès, comarca veïna, comarca preciosa, amb la Colla Dimecres.
Colla dels Dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Tal com hem dit, anirem fins a l'Estany. Des del mateix monestir sortim a la carretera, la travessem i anem a la direcció de la boca de la mina de l'Estany, construïda al segle XVI per a dessecar l'antic estany que hi havia en aquesta banda. Passem al costat dels pous de la mina per un nou caminet que va fins a la boca nord, on hi ha el pedró de Punterró, i tombem a la dreta. A partir d'aquí seguim les indicacions del GR per pista molt arreglada. Anem pujant pel Serrat de l'Hora Bona, fins a una pineda on a mà dreta de la pista trobem un corriol amb un petit cartellet de fusta clavat a un pi amb el nom del cim, Puig Rodó, 1.056 metres. De seguida hi arribem. El paisatge és preciós. Tenim una panoràmica brutal que va des del massís del Montseny fins a Montserrat i entremig veiem la Mola i el Montcau. Tornem al GR de seguida a la dreta. Tenim el dolmen del Puig Rodó enfront d'un punt d'aigua. Seguim pista endavant i arribem al collet de la Caseta Alta, on agafem un camí carener a l'esquerra deixant el GR. En poc temps passem al costat de l'Observatori Astronòmic de la Montjoia. Continuem fins a deixar el camí carener per agafar el camí dels Portius, que passa per uns bonics grans prats i després fa entrada als primers xalets de l'Estany i arriba al punt de sortida. Ara ens dirigim de nou a la carretera i comencem a pujar per l'empinat carrer dels Monjos en direcció al Puig de la Caritat, segon cim del dia. Un cop deixem enrere la població, ens encaminem cap al GR-177. Aquest GR ens porta fins a les runes de l'ermita de Sant Pere. En aquest punt, girem a la dreta per una pista que ens fa guanyar metres ràpidament i cada cop tenim més a prop la segona parada del dia, el Puig de la Caritat. Al cim del Puig de la Caritat, de 1.010 metres, hi trobem una creu de pedra i un vèrtex geodèsic al bell mig d'un entorn empedrat amb molt bones vistes. Sota nostra, els camps i el poble. També es perfilen muntanyes com el Matagalls, Montserrat, Cabrera, Puigcalm i d'altres. Desfem el camí i retornem al bonic poble que també guarda un dels monuments més insignes del romànic català, el monestir de Santa Maria de l'Estany. Ha estat un recorregut de 13 quilòmetres, 720 metres, un temps efectiu de caminar de 4 hores, 2, un temps total de 5 hores, 51, i un ascens acumulat de 413 metres, amb 8 participants de la colla. en Joan Font, en Josep Miquel Martínez, en Josep Valls, na Teresa Flaquer, na Pilar Guerrero, en Pere Castellví, na Rosa Virolés i en Isidre Ponti. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
I després d'aquesta genial volta pel Moianès, lloc magnífic aquest Puigrodó, Puig de Caritat, és una volta molt bonica. Sí, sí, l'he feta. Molt maca, molt maca. I vaig anar fins a... que aquí no hi va anar-hi, fins a Sant Cugat de
Covadons. De Covadons, sí.
Molt, molt bonic.
Però allò sembla una masia tancada, no? Que, sí, no sé si accedir-hi és possible. Jo he passat moltes vegades per allà, sí, però sembla com que estigui tancat i que, per tant...
No, perquè si no arribes a la masia i llavors hi ha com l'ermita de Sant Cugat de Covadons.
Ermita,
sí que és, passes pel que sembla al mig d'una granja, però s'hi pot passar perfectament. Ja. De fet, jo un dia, no fa gaire, vaig anar i hi havia una autocaravana. Allò que perdia tot l'encant.
Molt bé, després d'aquesta excursió per aquí, per al Moianès, anem amb les llegendes. Sí. L'Albert Estengre explica un conte, com sempre.
Passarem un conte dels que explica l'Albert Estengre i que porta per títol La Roca del Santet. A veure què ens explica.
La Roca del Santet.
Escolta, ho ens estima.
Sanet i Viella són dos pobles que estan l'un al costat de l'altre. Però entremig hi ha tota una muntanya alta. Viella és a la Vall d'Aran i Sanet a la Ribagorça. Dues comarques, països, què sé jo, dos indrets. I entremig hi ha, ja us ho he dit, hi ha la muntanya. Vet aquí, però, que cap dels dos pobles sabia quin era el llindar, o sigui, on s'acabava Sanet i on començava Viella, on s'acabava Viella i on començava Sanet. I en varen parlar moltes i moltes vegades, i uns deien que de la muntanya Viella s'acabava aquí. I els de Sanet deien, no, aquest tros és nostre, Viella comença en allà. I varen resoldre que això ho arreglarien d'una manera ben senzilla, eh? Cadascun dels pobles havia de triar una persona d'aquelles fortes, valentes, d'aquelles que corren molt. Un home lleuger. Un home que tingués tota la salut del món per poder córrer molt i molt i molt. I un dia, a tal hora, de Sanet i de Viella, en sortirien aquests dos homes, corrents. I allà on es trobessin, allà seria al començament del poble. De manera que si el de Viella corria molt, potser tindrien més tros. I si el de Sanet corria més encara, Sanet seria més gran. Ho heu entès? Doncs bé, d'aquesta manera varen anar buscant la persona que corria més de cadascun d'aquells pobles. Diuen i expliquen que els de Sanet varen trobar una persona alta, ben fornida, ben lleugera també, i li varen donar molt de menjar. Era un home que tenia molt poca feina, i com que li varen donar menjar, aquest home descansava i menjava durant una setmana. Va menjar molt bé i fer exercici i beure. I el dia, justament el dia de la prova, li varen fer esmorzar, què sé jo, coses molt bones, botifarra, mongetes i pa amb tomàquet, i apa, tot el que volgués. I quan va acabar, es va passar tota una bona estona fent traguets de la bota. Vi anava bevent. Així estaré més lleuger encara, anava dient, i la gent de Sanet contenta. Vet aquí que els de Viella, no. Varen fer-ho diferent. Varen donar un premi en aquell que corrés més. I aquell que va córrer més li varen dir, mira, nosaltres menjar no te'n donarem, nosaltres et donarem diners. Eh? Com més tros agafis, com més corris, com més lluny arribis, et donarem molts diners. I de menjar no n'hi varen donar ni gota, i aquell tot content, el dia de la prova, va decidir que vinga, que va, que som-hi, que jo guanyaré. I varen sortir de Sanet i de Viella, cadascun dels corredors. El de Sanet, Tip, i amb el vi al damunt, va córrer com un gènjol, ràpid, 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 però al cap de poca estona, tot aquell tiberi que tenia a la panxa i, sobretot, el vi que li havia pujat al cap, varen fer que, ai, que n'és una miqueta pesat, ai, ai, que estic cansat, ai. I en allà hi havia una capella, i en la capella al davant hi havia una ombra ben maca, amb un arbre que hi... que aquella ombra li va cridar l'atenció. I aquell, després de córrer molt i molt i molt, amb la panxa plena i l'alcohol, el vi en el cap, se'n va anar a estirar-se una estoneta en allà. Ja correré després. Aquesta ombra m'anirà bé. L'ombra d'aquesta ermita m'anirà molt bé. Sí, sí, sí. Es va estirar i es va dormir. I, és clar, el de Viella, que no duia res a dintre del cos, sinó que tot ho portava a les cames, va començar a córrer i a córrer i a córrer, i quan va arribar al cim de la muntanya va pensar que és estrany que el de l'altre poble no sigui aquí. Jo continuo corrent, perquè com més corri, més tros quedarà per Viella. I diuen que va començar a baixar i a baixar i a baixar. I al cap de ple d'estona, que ja baixava, va veure allà lluny aquella capella, la capella del Santet. I al damunt d'aquella roca, ombrívola, on hi havia l'arbre que la tapava, al damunt d'aquella roca del Santet, vet aquí, que hi va veure a un que dormia. El va despertar. I li va dir, qui ets tu? I aquell li va contestar, que era el que corria. Diu, doncs ja no corris més, perquè Viella arribarà fins aquí. I d'ençà de llavors, que tothom sap, tothom sap, tant a Sanet com a Viella, que Viella és més gran, que arriba més lluny, que arriba fins a la roca del Santet. Total, per què? Perquè aquell anava massa tip. Ai, ves, així va anar. Bé, així m'ho han dit.
Estima.
Cap allà dalt, molt amunt, cap al Pirineu.
L'entrevista de la setmana.
I després d'aquesta història de Viella i d'aquelles contrades tan boniques, també molt maco, molt maco.
L'anècdota aquesta potser no és certa, però que sí que deu ser certa és que Viella deu traspassar a l'altre cantó de la muntanya i que el seu terme arriba un tros avall, dic jo.
No
sé si
no poguessi mai fer-ho i quedar-te a dormir, eh?
No.
Val? Si no...
El més ràpid del poble no sóc jo. Però sí, sí.
Viella... No, el normal seria que el límit fos a dalt, la carena, diguem, sí. No? Però és que no ho sé, això sí, un dia s'hauria de mirar en algun pla.
L'extensió de Viella és enorme, si mires. És enorme, el plano de Viella. És molt gran, l'extensió del poble de Viella. Molt gran, molt gran. Molt bé, ja sona la sintonia de l'entrevista. Per tant, ja saludem a Pep Sanz, que ja farà la petita biografia de la persona que entrevistem avui. I ja de seguida comencem amb les preguntes.
Molt bé, gràcies, Pep. Bona nit a tothom. Avui ens acompanya Jordi Sabater, que és guarda del refugi Prat d'Aguiló des de fa més de 25 anys. Bona nit, Jordi.
Hola, bona nit.
Hola, Jordi, bona nit.
Com estàs, Jordi?
Bona nit.
Per molts anys.
Molt bé. Aquí a punt de plegar veles, ja.
Mira, me n'alegro. Res, una mica, comentàvem, 25 anys com a guarda. Com s'aconsegueix tant de temps estant... De guarda,
bueno,
de refugi.
No sé, mica en mica, amb il·lusió i amb ganes.
T'ha semblat curt?
Sí, 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 ha passat volant.
Ha passat volant.
Ha passat volant.
Com... Són
25... Realment són, dintre el refugi, sí. Concretament, realment són més de 30 anys, perquè vaig començar cap a l'any 90-91.
Clar.
A la Vall Ferrera.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. En el refugi, concretament, de Prat de Aguiló, com va començar la història?
Bueno, va començar doncs això mateix. Jo estava treballant d'ajudant en un refugi, el de la Vall Ferrera, concretament, al Pallars.
Sí.
Al nord del Pallars, i em vaig assabentar que hi havia la plaça i l'antic guarda ho deixava, i bueno, vaig optar. I llavors, bueno, també era més fàcil. Si ja tenies experiència en refugi, d'entrar en un refugi, que avui dia ja és diferent, ja hi ha concursos i coses més rares.
En aquell moment encara hi havia, no hi havia tanta gent, potser.
Poder també, des de la federació, sempre han sigut els de l'AFEC, doncs també es buscava un perfil d'una persona que li agradés estar allà i que tingués un perfil de muntanya, que no n'hi havia tants, també en aquella època.
Sí, sí, sí.
Que poguessin emigrar de les ciutats o si van anar a separar en un refugi.
Sí.
Ara ha canviat tot molt.
Clar, perquè la gent sàpiga una mica, ser guarda de refugi, exactament, quines són les funcions que fas o que feu els que porteu al refugi?
Sí, el guarda, sí, jo crec que és una persona molt polifacètica que sap moltes coses, que n'ha d'aprendre de fer de tot, perquè no és simplement un guarda que et faci un entrepà de truita o... No, no, has de fer el manteniment del refugi principalment, que cada cop és més dur i és més important.
Clar, no és només el fet de que tothom, els que vinguin al refugi, estiguin bé, sinó una de les funcions també que feu molt importants és ajudar amb tema de rescats, per exemple, no? I informar del temps que farà tota la gent que ve.
Sí, absolutament.
És més del que sembla, oi?
Sí, sí, en aquest cas sempre estem, els guardes de refugi, doncs, són més, bueno, com diem, els anys del Palacuara, perquè...
Jordi.
Sí, hola.
En marxa la veu, que estàs caminant?
No, estic assentat.
Ah, doncs en marxa la veu. Sí, hi ha moments que no et sentim tan bé.
Ai, no ho sé, doncs jo us sento fluixet, una mica fluixet, però bé.
Sí. Ara se sent
sí,
perfecte.
Ara sí.
Sí, vale. No, que estic aquí amb mans lliures.
Val.
Doncs...
Ara et sentim millor?
Ara et sentíem molt bé, ara.
No sé si
és el fet de portar mans lliures que potser fa que et sentim pitjor. Si potser pots posar el telèfon a l'orella, diguéssim, potser anirà millor.
Sí, el tinc.
Ah, val, perfecte.
El tinc aquí.
Perfecte.
Hola.
Ara.
Molt bé.
Doncs, perdó, mira, sí. Això que comentàvem, que és un... Tu crec que ho has dit molt bé, És una mica com un àngel de la guarda del refugi, perquè jo crec que en 25 anys deus haver vist de tot.
Sí.
Què és el que... Què t'has pogut arribar a trobar?
Bueno, moltes milions d'anècdotes, moltes. Per exemple, aquesta Setmana Santa mateix, sense anar gaire lluny, clar, nosaltres informem de que hi ha neu encara. A Setmana Santa sempre tenim neu a la muntanya. Però com que vaig a la plana, fa bo, la gent es motiva i vinga, va, que ja fa solet, anem cap a la muntanya. I es troben, doncs, amb això, que hi ha situacions que tenen que travessar congestes de neu i coses d'aquestes, no estan massa acostumats i, bueno, es lien per cal serios.
Tot i així, imagino que t'ho venen a preguntar o els hi has d'explicar?
Sí, no, cada cop s'informa més la gent. La gent absolutament s'informa i truquen i nosaltres els informem, que per això estem, per rebre les trucades i informar-los de les situacions tant meteorològiques com nivològiques en tots els aspectes de la muntanya, que són temes més desconeguts que intentem informar, com és el tema llaus, que és molt important.
Sí.
A la cara nord de la Serra del Cadí, doncs, malauradament, patim temes de llaus.
I tant.
Anualment, quasi cada any. Depèn de les condicions, vaja. Ara, com que ja no neva tant, també ha minimitzat el risc de llaus.
Portem un any o dos bastant dolents.
Clar.
Esperem que es vagin arreglant.
I segueix sent, i això és molt important. I des del punt de vista dels guardes també ens informem i ens formem.
Clar.
Per això. Jo ara aquest any vaig anar a fer un curset de necrologia a la Vall d'Aran molt, molt, molt xulo.
Clar, és important, tot això...
Clar, per poder informar i amb més exactitud.
I tant, i tant.
I fer una tasca, pues, terapèutica, que és molt important. La gran massa social desconeix, sí, poder.
T'has trobat, a vegades, que grups de gent, o potser no grups, però... algunes persones que tu els has dit que potser no seria el millor moment per anar-hi, sí, o per fer l'excursió, sí, que volien, sí, sí, fer, sí, i ho han fet igualment? Sí,
sí. Bueno, normalment la gent fa bastant de cas a el que li diu la guarda.
Clar.
Però també n'hi ha d'altres que poder prendre iniciativa pròpia pel seu compte i mira, i s'aventuren.
Passen els accidents.
Així es passen, sí, sí.
Què és el pitjor que has passat sent o que has viscut sent guarda d'aquí?
Bueno, aquí hem tingut moltes anècdotes i moltes coses, però bueno, jo recordo un any d'una travessa en cavalls del vent que ens va haver-hi un accident mortal i una noia va perdre la vida, una corredora.
Déu-n'hi-do, això ha de ser dur, tant...
Sí.
Per tothom qui ho viu en aquest moment, sí, perquè sempre penses que pots arribar a fer més, no? Ai.
Sí, 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 sí.
Però devia ser alguna caiguda, no?
No, va ser una hipotèrmia.
Sí, em sembla de l'haver-ho llegit.
Sí, em sembla que sí.
Sí. Fa bastants anys ja, fa més de 10 anys. Bueno, però situacions hi ha hagut, sí, i bueno, rescats n'han fet molts a la cara nord del Cadí, sobretot el tema canals.
Sí.
I col·laborat i jo he ajudat bastant en rescats a GRAE, i abans del GRAE al GRM.
Sí, sí.
Sí, se n'han fet molts aquí a la cara nord del Cadí, accidents, doncs, xungos.
Sí, bueno, s'ha de vigilar, perquè
hi ha
canals que has d'estar al cas.
Hi ha una estadística que allà està, l'estadística de Bombers i el Cadí, és un lloc que malauradament passen coses.
Sí, sí.
I s'ha d'anar molt en compte.
Sí.
Bàsicament això, informar. I, per exemple, hi ha una canal que allà el cria, que es diu la Canal del Cristall, que hi va molta gent.
Sí, ja la coneixem, ja.
I és un lloc que, clar, aquí s'ha d'anar amb precaució. Jo aconsello anar sempre amb casc a la Canal del Cristall.
Jo, aquesta la vaig fer un any i em va semblar més perillosa la baixada de la Canal Veridana. Que no, la pujada per la Canal de Cristall.
Ah, sí, sí, sí. Perquè són tarteres d'aquestes, de relles coses, de pedra suelta.
Sí, 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 sí.
I per això, des d'aquí també faig una crida d'això, que la gent vagi en casc.
Sí, 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 és molt important. Jo
ja ho dic rotundament en casa, a part dels bastons per caminar i bon calçat, el que sigui, potser s'han de dur els crampons, perquè igual hi ha congestes a la Canal del Cristall, depenent de l'època que sigui.
Sí.
Llavors, clar, són tot mesures que... protocols d'actuació, que si els prens, avui dia vas més segur.
I tant, i tant. Evites aquests riscos que a vegades poden arribar a ser mortals i tot.
Clar, però molta gent avui dia tampoc no saben ni el que són els grampons. I ja, començant per aquí, ja no anem bé. Mm-hmm. Si vol anar a la muntanya, ja li ve en condicions més neu, més hivernal.
Sí, sí.
Durant aquests anys, Jordi, tu diries que el respecte per la muntanya ha millorat? O sigui...
No.
Anem a pitjor, diguem-ne?
Sí, rotundament, perdona. Sí.
Rotundament,
Sí, sí.
En quin sentit? Què és el que estaran més malament?
A veure, malament, no sé, des del meu punt de vista, poder més romàntic, no sé. Jo no soc ningú per jutjar la gent. I la gent que faci el que vulgui, és molt lliure, no? Però, clar, anar de sortir d'un hàbitat que és més urbà, acostumats i educats en un hàbitat més urbà, i després trasllades a l'alta muntanya... costa.
Sí.
Jo veig així que costa entrar en un respecte d'estima i d'amor a la muntanya, saps?
I això amb aquests 25 anys has notat que el tipus de gent que està venint o els últims anys s'està apropant a la muntanya té menys respecte a la natura, potser?
Sí, perquè poder s'ho prenen més com un parc d'atraccions i un plan d'anar a fer una pista de proves, no?
Yeah.
Per anar a fer els seus rècords. I llavors, no sé...
És més una competició que no una...
Sí, sí, sí. Traslladant-ho ja en un àmbit així, més competitiu, sí, sí.
I poder no es respecta tant la natura, no?
No, no es respecta tant la natura, no, no, absolutament no. És una... Sí. Bueno,
nosaltres que sortim...
És un, més un egocentrisme personal, no?, de cadascú. Sí. De jo he anat, jo he fet, jo he pujat, i jo, saps? Jo.
Sí, sí, perquè... Quina gent, a part d'aquesta potser més competitiva, però també deuen venir famílies o... molta gent variada, no?
Clar, sí, sí, i tant, molta gent variada, bé, de tot tipus de gent, vull dir, no... No és cap crítica al món aquest competitiu perquè, clar, clar des d'un punt de vista també hi contribuïm molt.
Sí, bueno, al final però... hi ha més gent que va a la muntanya que abans, per estadística hi ha més gent que...
Però des de la pandèmia cap aquí.
També, sí, des de la pandèmia cap aquí sí, s'ha notat un canvi.
Ja. Yeah.
Sí.
Molta gent que no
vamos,
podien...
Sí.
Hem d'arribar.
No podien anar mai a la muntanya i ara, bueno...
Sí, sí, sí. Sí,
és mica en mica s'ha d'intentar anar-ho canviant. Jo penso que al final la gent pot arribar a canviar també. Llavors s'ha de treballar per aquest camí, no?
Sí.
Costarà.
Sí, sí,
sí.
Costarà, però bueno, entre tots posant una miqueta al granet...
I tant, i tant. Ara, tornant a parlar del refugi...
Sí, sí.
Una mica, perquè la gent que ens estigui escoltant també, aquí, com us abastiu aquest, en el refugi?
Bueno, ens abastim pues, com podem. A veure, amb els nostres mitjans, en el meu cas, jo puc arribar amb un jeep fins al refugi. Mm. Salvant una pista també bastant dolenta,
sí.
Perquè és molt dolenta la pista, però bueno... Puc accedir.
Uh-huh.
Jo puc accedir i puc descarregar tot el material i en aquest cas en aquest refugi concretament no ho tinc bé. Altres companys d'altres refugis tenen que utilitzar portejos d'helicòpter també.
Sí, sí,
ja,
clar.
Ja és més costós.
Uh-huh. I quantes places teniu al refugi?
Sí, a Prat d'Aguiló tenim 30-35 places.
35 places.
Quan sou al refugi, Jordi?
De 30 places. Quan som? Treballant?
Sí, treballant.
Bueno, a l'estiu tinc pues, un parell de noies assegurades i fent la seva... Bueno, tenim un equip de feina, que ja tenim un protocol i ho seguim així.
Molt bé. Perquè està obert tot l'any, el refugi?
No, obrim en temporada.
En temporada,
obrim 6 mesos a l'any.
Val.
Que són els 6 mesos, els 180 dies més o menys, que agafa Setmana Santa i els ponts senyalats, els festius.
Val.
Més tot a l'estiu, diguéssim, de maig, nosaltres fem de mitjans de maig fins a mitjans d'octubre.
Uh-huh.
I depenent de la temporada, si s'allarga pels bolets i això també, i coses... Allarguem octubre fins novembre.
Sí, al final, si el temps acompanya, no? Imagino que potser podeu allargar una setmana o dues més.
Sí, sí. El que costa més és posar-lo en funcionament ara, després de l'hivern.
Clar.
Amb el gel i tot, és més costós posar el refugi en marxa.
Sí, aquest any potser us costarà una mica menys, perquè...
Sí, sí, no, aquest any ja el tenim millor. Jo, en el meu cas, ja puc tenir aigua, de moment, i creuem els dits que plogui.
Ara.
És molt important aquest fet. Nosaltres a la muntanya ho veiem molt, molt. És importantíssim.
Tot arreu.
Ha plogut aquests dies? Encara ha caigut alguna gota, però...
Doncs sí. Estem contents perquè, bueno, a la zona que em trobo jo, que és al Pallars, ha plogut. Des del dissabte, diumenge, hi vaig estar a Andorra, amb el meu fill, i vam passar el dia Sant Jordi a Andorra, molt, molt, molt xulo, i va ploure.
Vinga, que continuï així, perquè
doncs,
si no...
Escolta, us quedeu l'aigua tot aquí dalt, perquè Sant Feliu no hi ha gota.
Ja. A veure si canvien, no? Sí.
No arriba.
Si giren els núvols, a veure.
Aquí no arriba.
Ja. No. I la situació és una miqueta alarmant, ja.
Sí.
El tema de l'aigua.
Jordi, aquí al refugi, normalment, quines són les rutes i les excursions més...
Aquí, bueno,
més típiques.
Sí, aquí l'excursió més típica és l'ascensió al Comabona, pel pas de Gusolans.
Sí.
Després també es pot fer el cim de Costa Cabirolera.
També pujant pel pas de Gusolans,
També pujant pel pas de Gusolans. I, bueno, i després les travesses, que n'hi ha un munt de travesses. Cap Cerdanya o cap a Berguedà, cap a Gòsol, pel pas de Gusolans, dels Gusolans.
Sí.
O cap a Cerdanya, cap a Bellver, seguint els GRs i els PRs.
I després que també passa per aquí a l'Ultra Pirineu, no?
Sí, i llavors, clar, bueno, l'Ultra Pirineu és una cursa, passa la Cavalls del Vent.
Això, Cavalls del Vent, també.
Que és una travessa molt, molt xula, que, bueno, és...
Coneix tots els refugis, no?
Coneix tots els refugis.
D'aquí la Serra del Cadí.
De la Serra del Cadí, els 8 refugis que hi ha dintre la travessa. Bueno, n'hi ha un més, que és Vents del Cadí,
sí,
que abans no hi era, quan van fer Cavalls del Vent, i llavors, clar, però ara segueix a estar allà dintre la ruta, també.
I això de... és una altra ruta que hi havia, diguéssim. Sí.
No és la mateixa.
Ah, val, forma part de...
Sí. Sí, la ruta que vaig al vent és la que fa aquests 8 refugis, més aquest refugi nou que hi ha, també.
Aquesta travessa dels Cavalls del Vent, has notat que cada vegada hi ha més gent que la faci?
Sí, clar. Clar, tot va a l'unisono d'això de la muntanya, sí, i d'anar a la muntanya. Per això nosaltres també som partíceps d'aquests events.
I tant.
Però, bueno, també ajuden, ara fora l'àmbit competitiu, el que és l'àmbit travessa, doncs mira, ajuden a que la gent coneixi un territori i anar de refugi en refugi, que se senten doncs, més acompanyats, més segurs.
I aquesta... Llavors,
bueno, sí.
No, digues.
No, volia transmetre una mica la filosofia de Cavalls del Vent, que és aquesta.
I normalment es fa és similar als carros de foc, es fa en grup, en
dia... Sí, és similar, mira, és per entendre's, és la germana petita dels carros de foc, Cavalls del Vent. Llavors ho vam crear amb molta il·lusió, també, pues, mira, fent pues, el mateix que van fer els companys del Parc Nacional d'Aigües Tortes.
Està molt bé, eh?
Sí.
Jo la tinc pendent, aquesta.
Quina, els carros de foc?
Bueno, totes dues.
Carros de foc és preciós. Sí.
Però és que seguides no...
És preciós.
Sí.
I els Cavalls del Vent també, Teresa.
No, el Cavalls del Vent no l'han fet, però el Cavalls de Foc sí, va agradar moltíssim. El
Cavalls del Vent té una biodiversitat molt gran, també, entre les dues bandes, no?
I tant. Clar, la cara nord i la cara sud canvia...
És brutal.
Pot canviar radicalment.
A la gent els agrada molt, i quan entres a Cadí, que és a la zona nostra, bueno, encara a la gent encara els agrada més, perquè venen del Moixeró i entres al Cadí i ja vas al Pedraforca allà, també és molt el Cavalls del Vent, és màgic.
I tant.
Sí.
Què té aquest refugi a Prat d'Aguiló, amb aquests 25 anys, que no tingui els altres refugis, o que creguis tu que és especial?
El lloc que està.
A la cara nord del Cadí.
El lloc que està. Està en un lloc preciós.
Sí. És la situació.
Jo en el refugi, per dir-ho, no.
No, doncs vés-hi, val la pena.
Vaig fer l'altra.
És un lloc perquè tothom ho diu, i la gent que fa Cavalls del Vent també ho diuen, que van a tots, al Neu de l'Àliga, que és xulíssim, que estàs a dalt, clar, tens un 360 2500.
Sí, sí.
Veus tot Catalunya fins a la Neto.
Sí, és ben bé...
És brutal, el Neu de l'Àliga. Però Prat d'Aguiló té un component especial.
Queda aquesta zona com amagada, oi? Com salvatge.
Sí, té un component especial brutal.
Molt maco.
Per cert, el refugi, quina és la seva història? Quan es va crear?
Bueno, el refugi, clar, abans ja era la cabana dels pastors, però, clar, com a refugi el va crear el César Augusto Torres l'any 1906. O 1902.
Déu-n'hi-do.
El César August Torres, perquè com sabreu o heu vist amb alguna guia, també posa Refugi Prat de Glòs, César August Torres. No sé si us heu fixat amb alguna guia o amb el de l'Alpina o això. Mm-hmm. Li renen aquest... És un homenatge al César August Torres, que va ser el president del SEC,
sí,
que va, el promotor que va engegar les obres i fer el Refugi Prat de Glòs.
Carai.
El vell.
El vell. Sí, sí. I després el nou?
Sí. I després el nou, l'any 76, uh-huh, el SEC, en propietat, va fer el canvi de gestió i a la SEC.
Mira, doncs per qui no ho sàpiga, ja coneixem la història del Prat de Glòs.
76.
1976.
Sempre amb el d'això de l'Ajuntament i del Comunal, de Montellà. Sí, sí,
sí. De Montellà. De Montellà
i Martinet.
Uh-huh. Molt bé.
Però, primerament, primer és Montellà. Montellà i Martinet. Mhm. Uh-huh. Montellà era el poble important i Martinet estava a baix.
Uh-huh. I m'agradaria parlar també de... Bueno, abans hem comentat que hi ha gent que no... Bueno, últimament hi ha molta més gent que va a la muntanya i a vegades alguns no ho respecten prou, però del Covid, quan vam tenir el Covid, com ho veu viure i si hi han algunes mesures que s'han quedat?
Sí, sí. Bueno, lo del Covid per nosaltres va ser un desastre, uh-huh, perquè, a més, vam patir un sinistre.
Vaja.
Al refugi.
Ostres.
I no sé si us en recordeu, cap al febrer del 2020, just abans del confinament oficial, que va ser el març, va haver-hi unes ratxes molt fortes de vent, de l'huracan Glòria o alguna cosa
així. Sí, i tant. L'última gran pluja forta que vam tenir a Catalunya, em sembla.
Sí, pues, en aquesta va fer molt mal també la muntanya i se'n van dur teulats i coses. I a Prat de Guiló a nosaltres se'ns van dur el teulat.
Déu-n'hi-do.
Amb la qual cosa que va quedar el refugi desmantellat del sostre. I per postres, com la llei de Murphy i mana, pues, va nevar.
Vaja. Ah,
clar. Un cop sense teulada, doncs ens va anar avall i va quedar el refugi, bueno, molt malmès. Això va ser el febrer-març, i llavors es va decretar el confinament, i nosaltres, amb permisos especials i helicòpter, vam tindre que fer un apanyo, perquè no entrés més neu, per arribar a l'estiu, per arreglar-lo.
Déu-n'hi-do.
Llavors l'any 2020 va ser molt dur. I ens vam dedicar, doncs, això, a fer obres tot l'estiu, uh-huh, per arreglar tot això del refugi. I a part, doncs, bueno, clar, amb les mesures i tot.
Va, sí,
I sense treballar amb gent, eh?
Sí, sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí.
I un cop en quin moment ho vau tenir mitjanament arreglat perquè comencés a venir gent? A l'estiu ho vau poder obrir?
Sí. No, bueno, vam obrir... per algun grup concret, però l'operatiu va ser el 2021. El 2021 vam passar fatal, fatal.
Déu-n'hi-do. I això que et comentava també de les mesures, no sé si hi ha alguna mesura que encara la continueu fent perquè ha funcionat.
Sí, bueno, tenim per les mans i sí, hem reduït espai a les lliteres, uh-huh, sí, sí. Han posat separacions entre lliteres, també entre... Sí, sí, bueno, mantenir una miqueta, si no... Unes condicions per fer-ho més òptim i que la gent també se senti més a gust.
Clar, una mica més còmode, més ample, no?
Sí, sí, sí. Uh-huh. Llavors, en aquest cas, pues, sí, sí, hem mantingut aquests protocols encara.
Molt bé, molt bé. Sí, jo, algun altre refugi, també ho he vist els últims... anys, i també aquests separadors a les lliteres...
Sí, sí.
Això continua.
Sí, 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 és important. És, ja crec que ja es pot quedar de per vida, m'entens? Perquè també, a part que és molt important, també dones més, doncs mira, més, no sé, més tranquil·litat o més...
Sí, sí, potser un servei que potser la persona valora més, també.
Sí, 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 això mateix.
Uh-huh. Ja no ens queda massa temps, però... Uh-huh. Res, m'agradaria dir-te que fins quan et veus aquí, 25 anys més, potser?
No, i ara. No, aquí ara tinc un projecte amb la federació, encara tenim i contracte, i tenim uns 10 anys per endavant.
Mira.
9 anys que, bueno, que els aprofitarem per fer-ho el millor possible i intentar pues, millorar cada cop més el refugi, que aquest és el meu objectiu.
I tant.
El dia que marxi, pues, que pugui quedar un refugi xulo.
Estàs orgullós d'aquests 25 anys, sí, home, del que, tant, de com ha canviat i el que has pogut fer?
I tant, molt, molt, molt.
Sí, això, és bo, sí. Això és bo.
Orgullós i orgullós de la gent que he tingut al voltant, sobretot.
I tant.
Dels equips que m'han ajudat, perquè som un equip.
I tant, és un equip, el refugi al final.
Sí, sí.
Doncs, Jordi, se'ns ha acabat el temps, ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Un plaer.
I res, animem a tothom que s'animi a fer la travessa que veig del vent, que és molt maca.
Fantàstic. Moltes gràcies, doncs.
I tant.
I una abraçada.
Vinga, bona nit.
Jordi, adéu, bona nit.
Apa, bona adéu. Nit.
Merci, adéu.
Adéu, adéu. Adéu, adéu.
Queden 4 minuts per acabar el programa d'avui. Els dediquem al temps. Ahir va ploure. Ahir van caure 4 gotes a Sant Feliu.
I un litre gallifa.
Un litre gallifa.
Sí. 8 o 9 dècimes, potser, i em vaig posar un litre perquè ja... Però
Va mullar una mica el terra. Sí, 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 però... Sí.
Però sota els arbres ni això, perquè els arbres tapen una mica, o sigui... Que ara...
Bueno, suposo que els arbres i plantes van aprofitar fins l'última gota, clar. Però... Sí, sí.
No, encara va estar bé perquè ho va fer de nit.
Sí, que
llavors
quedar...
digui, el sol no s'emporta, sí, no evapora sí. tant.
Es pot aprofitar més. El... Sí.
El poc que va caure es va poder aprofitar més.
Sí que ha pogut més cap al Pirineu aquesta setmana... També cap a l'Empordà, a molts llocs 15-20 litres, que això és molt bona notícia, però bé, bueno, del tot insuficient, eh? Lògicament amb la quantitat de sequera que estem arrossegant, no, amb això no tenim ni per començar. I atenció, com pinta aquesta setmana. Demà, mínimes molt semblants a les d'avui, entre 10 i 11 graus. Més suavitat, farà no calor, però sí que una mica de caloreta al migdia, màximes de 23-24 graus, i aquesta mateixa calor farà créixer més força les nuvolades, ja que tenim una petita entrada d'aire fred. Demà sí que són possibles tempestes cap a la zona del Pirineu, també cap a Montseny, i atenció, no es descarten a última hora del dia que vinguin al nostre poble i a voltants. Cap al nostre poble voltant seran escasses, jo crec que 2-3 litres com a molt. Hi ha la ratlla de més amunt, de Mollà i cap al nord, entre 5 i 10 litres, i puntualment cap a la Garrotxa, Berguedà, Ripollès, es poden superar els 20 litres. Per tant, bona notícia demà a la tarda amb aquestes tempestes que aquesta calor farà créixer. Dimecres, temperatures iguals, mínimes 9-10 graus, màximes 22-23 graus i més estabilitat. Les tempestes quedaran molt més restringides a la zona del Pirineu i, per tant, ja no baixaran de la línia, diguem, de Berga-Vic, Figueres cap al nord, és on hi haurà aquestes tempestes. Ja no baixaran tant cap al sud, en principi, és això. I atenció, dijous, fa molt mala pinta el que pot passar a partir de dijous. No sé si heu mirat les notícies aquests dies. S'acosta una important, molt important, llengua càlida del mateix Sàhara i començarà a afectar tota la península ibèrica. Pel que sembla, quedarem a Catalunya una mica al marge, però es notarà. Ja dijous... viva aquesta llengua càlida, a Sant Feliu màximes de 25-26 graus, mínimes 11-12 graus,